amb Jaume Molló.
Bona nit, són 2:15, benvingudes, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimecres 2 d'agost del 2023, el dia que el Barça ha tornat dels Estats Units després de guanyar el Milan per 1-0 aquesta matinada amb gol d'Ansu Fati, un dels noms destacats del partit, juntament amb Oriol Romeu, amb Balde i sense deixar passar els minuts prometedors de Lamine Yamal. Ousmane Dembélé, encara jugador del Barça, però un pas de fitxa pel PSG, ha aterrat amb la resta de l'expedició aquest vespre, Marc Brau.
Què tal, Jaume? Bona nit. Sí, el Barça ha aterrat aquest vespre a l'aeroport del Prat després de 10 hores de vol procedent directament de Las Vegas. Tots estaven pendents de qui formaria part de l'expedició i Ousmane Dembélé, evidentment, ha tornat amb l'equip. Després s'ha desplaçat cap a la ciutat esportiva Joan Gamper amb la resta de companys. Ara Xavi dona uns quants dies lliures a la seva plantilla, tots pendents, evidentment, del futur del francès, que ara mateix sembla molt lluny de Barcelona.
Avui escoltarem què n'ha dit Xavi Hernández, que parla per primera vegada de la situació de Dembélé i també alguns dels companys de vestidor, i farem balanç d'aquesta gira del Barça pels Estats Units. Un dimecres que també he marcat per la informació que ha avançat TV3 i hem confirmat a RAC1 el sentit que perilla l'operació econòmica relacionada amb Barça Studios, que havia de suposar una injecció econòmica al voltant dels 60 milions d'euros i havia de permetre la inscripció dels 8 jugadors que no ho estan. El més urgent, recordo, és Ilkay Gundogan, que si no està inscrit el 12 d'agost, té una clàusula en el seu contracte pel qual quedaria alliberat. Mentrestant, des del Barça asseguren que aquesta operació amb un fons d'inversió va com estava previst i que no està descartada a dia d'avui. Tant de bo tinguin raó i acabin entrant aquests 60 milions d'euros a la caixa del Barça, ja sigui per aquesta via o per una altra. En tot cas, i sense voler ser alarmista, crec que no m'equivocaré si afirmo que el Barça ho té complicat per tenir tots els jugadors inscrits a la Lliga quan arrenqui el campionat a Getafe el diumenge 13 d'agost. Una empenteta la pot donar al Nasser d'Aràbia Saudita, que segons explica Mundo Deportivo vol aconseguir la cessió de Clément Lenglet, la qual cosa s'estalviaria al Barça la fitxa del defensa francès. Qui ja ha sortit del Barça és Julián Araujo, presentat avui a Les Palmes, on hi arriba cedit. De fet, avui repassarem la nòmina de futbolistes en passat blaugrana que tindrà sota les seves ordres García Pimienta en la seva estrena com a entrenador de primera divisió. El Madrid, mentrestant, tanca aquesta matinada la gira americana amb el partit contra la Juventus de Turí a 2:15. D'aquí una estona sabrem l'11 d'Ancelotti, ja sabeu que l'anuncia 2 hores abans del partit, per tant, d'aquí una horeta sabrem qui juga pel Madrid aquesta matinada, un Ancelotti que no pot comptar amb Rüdiger, Mendy i Arda Güler lesionats. Empat del Girona amb el Nàpols, el campió de la sèrie italiana, en l'avantpenúltim amistós dels de Mitchell aquest estiu. Miquel Agut, ben tornat.
Ei, ben tornat, Jaume Mollet, Massaguer. Bona sera, Giacomo, empatat a 1, el Girona al camp del Nàpols. Gol d'Estuani amb l'exterior del peu dret, amb una passada involuntària del rival que l'ha deixat sol davant del porter a la primera part. El Girona ha resistit, ha tingut bons minuts, però una decisió arbitral difícilment comprensible ha provocat un penal a favor del Nàpols.
A 2 d'agost ja t'estàs queixant dels àrbitres?
Mira-ho, google it, i ja veuràs tu que allà hi ha hagut una... No sé quin és el vent predominant en aquella zona d'Itàlia, però hi ha hagut una caiguda, i l'àrbitre ha xiulat penal. En tot cas, empat a 1, gol de Gio Simeone. La segona part, el Girona ha fet un 11 amb més suplents i més canalla. El Nàpols ha acabat amb les patums. El Girona ha demanat l'hora, s'ha empatat a 1 i els penals 3 a 1 per l'equip napolità, que ha acabat guanyant el partit. A partir d'ara, jugar contra l'Andorra en el lloc de l'Osca. L'Osca va renunciar-hi dissabte a la Vinya, diumenge contra la Lazio al Costa Brava a les 8, i després ja començarà la Lliga al camp de la Reial Societat. Són els partits que té el Girona, que demà a la 1 presentarà Pablo Torre.
Girona-Lazio, diumenge a les 8, des de mitja hora abans a RAC1. Atenció, tenim dues entrades dobles per aquest partit que sortegem aquesta nit al Tu diràs. Heu d'enviar un tuit amb el fitxatge del Girona que us il·lusiona més, o amb el jugador que no hi era la temporada passada, amb la cara nova del Girona que us il·lusiona més de cara a la 23-24. Hashtag Tu diràs, el nom d'aquest futbolista, i entreu en el sorteig de dues entrades dobles pel Girona Lazio. A l'Espanyol, Joan Camí, podem explicar detalls de la situació de Sergi Darder.
Sí, Jaume, bona nit, perquè bona nit. Segons ha pogut saber RAC1, l'Espanyol ha rebut tres ofertes formals de traspàs per Sergi Darder, una dels Països Àrabs fa unes setmanes i dues del Mallorca. La darrera, els últims dies, les tres eren inferiors als 10 milions d'euros i l'Espanyol les ha rebutjat. També ha rebut ofertes de cessió, però tampoc les ha contemplat. La causa de Darder és de 15 milions d'euros, però l'Espanyol negociarà per menys d'aquesta quantitat. Encara queda un mes de mercat, Jaume, però el futur del capità blanquiblau sembla que estarà lluny de l'RCD Stadium la pròxima temporada.
Veurem quan pot ingressar l'Espanyol per la marxa de Darder, que futbolísticament, òbviament, és una pèrdua important. El dia que ha anunciat la retirada d'un dels millors porters de la història del futbol, Gianluigi Buffon, als 45 anys, després de 28 de carrera professional, plega i Servidora sempre es quedarà amb la recança que quan era al Parma i ja despuntava, el Barça va estar interessat a fitxar-lo, però va acabar a la Juve, on ja sabeu, està considerat un mite amb majúscules i per mèrits propis. Més enllà d'aquesta retirada de Buffon, Roger Gutiérrez, moviments destacats del Mercato aquest dimecres?
Doncs el gran protagonista del Mercato en el dia d'avui ha estat la Reial Societat. L'equip de Donosti ha fet oficial la cessió per una temporada del davanter portuguès André Silva. Tot això mentre la pròpia Real segueix negociant, segons Fabrizio Romano, per fer-se amb la cessió del jugador del Manchester United, Donny van de Beek. Un altre amb un futur cada vegada més clar és David Raya. Segons la premsa britànica, el porter català hauria arribat a un principi d'acord per fitxar per l'Arsenal de Mikel Arteta.
I pel que fa als amistosos, deixem davant dels del Girona i el Madrid?
Doncs destacar el Liverpool 3, Bayern de Múnich 4, un partit entre dos grans d'Europa, on els alemanys han acabat guanyant el partit en el temps afegit, i l'Arsenal Mónaco a l'Emirates Cup, on han guanyat els de Londres a la tanda de penals. Mirant cap als equips de la Lliga, s'ha jugat un Granada 2, Getafe 1, Valladolid 3, Rayo Vallecano 1, i València 2, Nàstic de Tarragona 1. I compte perquè aquesta matinada tindrem un Chelsea Borussia Dortmund, un derbi Sevilla-Betis i el tercer partit de Messi amb l'Inter de Miami davant l'Orlando. Una altra nit per no dormir, eh, Jaume?
Sí, sobretot a Sevilla, on això d'un amistós entre Sevilla i Betis, encara que jugui Mèxic, jo no sé com ho portaran. I el torneig dels històrics, Manresa i Cerdanyola ja són a semifinals. Qui ha passat avui a semi, Roger?
Doncs en la jornada d'avui el gran vencedor ha estat el Sant Andreu, després d'imposar-se de manera invicta en el triangular davant del Terrassa i el Montañesa.
El Mundial Femení de Futbol, la penúltima jornada de la fase de grups, ens ha deixat eliminacions sonades, Pau Bonastre.
Sí, han caigut Brasil i Itàlia. Del grup G accedeixen a vuitens, Sud-àfrica, que s'ha desfet de la selecció italiana de la blaugrana Julia Dragoni per 3-2, i Suècia, que ja estava classificada com a primera i que avui ha sobrat l'Argentina per 0-2. Fridolina Rolfo no ha jugat cap minut. El grup F, Panamà 3, França 6 i les franceses que s'enduen el liderat. La segona plaça per vuitens se l'han portat la Jamaica de Trudy Carter, del Levante Las Planes, a l'empatar a 0 contra Brasil. Decepció, per tant, per la canarinha el dia que s'ha acomiadat de la selecció la llegenda del futbol femení mundial, Marta Vieira. Demà, últim dia de fase de grups, Corea del Sud, Alemanya i Marroc, Colòmbia. Un grup liderat ara per la selecció colombiana amb 6 punts.
A més, el periòdic ha avançat que el lleidatà Lluís Cortés deixarà de ser seleccionador ucraïnès a finals d'agost, quan acabi el seu contracte amb la federació. La falta de partits per causa de la guerra amb Rússia és la principal causa. Esperem veure el ben aviat al capdavant d'un projecte engrescador. I 4 punts poliesportius. Tenim els partits de pretemporada del bàsquet Girona. En seran 4, el primer a Fontajau el 25 d'agost contra el Rast Alemany, i la resta s'enfrontarà amb Joventut, Morabanc, Andorra i Baxi Manresa. Motor, Àlex Rins ocuparà el lloc de l'italià Franco Morbidelli a Yamaha la temporada que ve. Rins serà el company de Quartararo. Recordem que Rins està actualment de baixa per culpa d'una lesió i no podrà competir en el retorn del Mundial. A partir de demà, el Gran Premi de la Gran Bretanya al circuit de Silverstone. El president del COI, Thomas Bach, ha concedit una plaça als Jocs Olímpics de París a l'esgrimista ucraïnesa que va quedar desqualificada, recordareu, perquè es va negar a saludar la seva rival russa fa pocs dies al Mundial de Milà. Podrà ser, per tant, als Jocs de París l'any que ve. Bach ha dit que faran una excepció única. I avui un apunt de pàdel, hem tingut notícia destacada. S'ha trencat la parella formada per Alejandra Salazar i Gemma Triay, que va ser número 1 del món el 2022. Es va lesionar Salazar, Triay va començar a jugar amb Marta Ortega, ara s'ha recuperat Salazar, però la parella no tornarà a juntar-se. Triay continuarà amb Ortega i Salazar tot apunta que jugarà amb la portuguesa Sofía Araujo. De moment recordem que la parella número 1 del rànquing aquest any és la formada per la reusenca Ari Sánchez i l'extremenya Paula José María. Deu i quaranta. T'ho dirà RAC1, 5 minuts i 3 quarts d'11 de la nit. Marc Brau, bona nit.
Bona nit de nou, Jaume.
A punt per repassar tota l'actualitat blaurena, que avui és molt allò... Van diversos punts, eh? Hi ha un punt extraesportiu, faltaria més, i també, òbviament, Dembélé, i hem de fer balanç d'aquesta gira blaurena pels Estats Units. Aquí la tertúlia a l'estudi de RAC1 amb Paco Cabezas. Paco, bona nit.
Bona nit.
Ets dels que ha vist el partit en directe, per tant... Com servidor, avui esperem que els oients siguin benèvols si hi ha algun moment que diem alguna cosa que dius, vols dir que...
Han caído un par de cafés entre pecho y espalda, pero mira, hay una cosa buena. Conseguí no dormirme gracias a vosotros.
¿Veus?
Estuve con el pinganillo ahí, por lo menos me animaste un poco. Bueno, el partido fue terrible.
Sí, sí, sobre todo la primera parte.
El partido fue bastante, bastante duro y además yo creo que dejó muy pocas... Bueno, yo no sé si diría... Xavi... De hecho, calificó el partido como el mejor de la pretemporada. La verdad es que no estoy de acuerdo. De hecho, ahí me dejó varias dudas y, sobre todo, confirmó varias sospechas. Pero luego las hablaremos, ¿qué te parece?
Lluís Carrasco, i tant. Lluís Carrasco, bona nit.
Hola, bona nit.
Com estàs, Lluís?
Molt bé.
Tu has vist en diferit?
No, l'he vist en directe.
L'has vist en directe, carai.
L'he vist en directe perquè aquesta tertúlia ho requeria. I bé, després al matí...
No,
ho dic perquè al matí tenia altres obligacions i dic, mira, em matino una miqueta i ho mirem. I és un partit que ha quedat a mig camí entre el de l'Arsenal, per mi, i el del Real Madrid. És veritat, s'han vist coses interessants, també mancances. El rival, el més plus dels tres, amb molta diferència.
I
això li ha otorgat al Barça una certa comoditat per aguantar sense massa problemes la victòria.
De seguida també s'incorpora en Xavi Hernández a la taula. Parlarem d'aquest Barça-Milan, de noms propis, farem balanç de la gira americana, però abans, jo crec que avui és interessant, perquè al final queden, com aquell qui diu, 11 dies perquè el Barça comenci la Lliga, i hem d'explicar aquesta informació que ha avançat TV3, que hem confirmat a RAC1, i que, vaja, jo crec que afecta a la situació dels inscrits del Barça, perquè al final és que és això, queden 11 dies i hi ha 13 jugadors inscrits ara mateix a la plantilla del Barça per començar la Lliga. Recordo aquesta informació en el sentit que perilla l'operació econòmica relacionada amb Barça Studios, que havia de suposar una injecció econòmica al voltant dels 60 milions d'euros. Ens en va parlar la Marta Ramon durant la gira blaugrana als Estats Units i que havia de permetre la inscripció dels 8 jugadors que de moment no ho estan. El més urgent, ho deia a l'inici, sobretot és Gundogan, eh? Si el dia 12 no està inscrit a la Lliga... que confiem que sí, jo crec que, per exemple, amb el que alliberi Dembélé podrà ser inscrit a Gundogan, doncs quedaria alliberat del seu contracte. Des del Barça, recordo, això és el que diuen des del club, que aquesta operació va com estava previst, que no està descartada a dia d'avui, per tant, veurem què acaba passant, si per aquesta via, per una altra via, arriben aquests 60 milions d'euros, tant de bo sigui així. Perquè... Marc Brau, quina és la situació dels jugadors que el Barça no té inscrits? Per on vols començar?
A veure, podem començar per diferents aspectes a parlar. Un d'ells, sobretot, és que podem dividir els grups de futbolistes que no estan inscrits en tres grups. O sigui, t'ho dic millor, en dos grups... i en un cas aïllat individual. Així que, si vols, comencem per un d'ells.
Perfecte. Doncs comencem pel primer grup, que és el dels fitxatges, eh?
El dels fitxatges, correcte. A veure, ara mateix els nous fitxatges són clarament tres, evidentment. Oriol Romeu, Íñigo Martínez i Ilkay Gundogan. Evidentment, el més important és saber aquestes incorporacions també a nivell salarial quin marge et dona la Lliga, perquè estem parlant molt d'aquest tema, però tampoc sabem exactament quin és el marge que té el Barça per inscriure futbolistes. Evidentment, són jugadors que no estan inscrits perquè són de nova incorporació, són contractes nous, són futbolistes que encara que alguns, com Íñigo Martínez, ja formessin part de la Lliga, tenen un nou contracte, són una nova inscripció. Per tant, abans de fer qualsevol operació, abans de fer qualsevol altre fitxatge, aquests jugadors han de ser inscrits a la Lliga. I dins d'aquest grup, que inclou Íñigo Martínez, Oriol Romeu i a Gundogan, com tu has explicat a l'inici del programa, hi ha un cas diferent, que és el de Gundogan, que, com ja ens va explicar el club, en el seu contracte especifica clarament que si no està inscrit a data 12 d'agost, que és el cap de setmana que comença la Lliga, falten 10 dies,
sí.
Si no està inscrit, Gundogan és lliure de decidir el seu futur i pot desvincular-se del Barça si així ho considera. Per tant, aquest seria el primer grup d'aquests jugadors del Barça que ara mateix no està inscrit a la Lliga, els nous fitxatges.
Abans de continuar amb el segon grup, hola, Xavi Hernández, bona nit.
Com perquè Messi es parés, eh? Està la situació?
Sí, és veritat, és veritat.
Aguanta, Leo.
Bona nit.
Bona nit, bona nit. No, no, és veritat. No, no, clar, és que va fer bé. Va fer bé de marxar.
No, va decidir no patir. Ja. Segurament l'haurien inscrit perquè hauria sigut una prioritat alfa, no? Però...
Ja.
Va decidir anar-se'n a Miami i deixar de patir per aquestes coses.
Va, segon grup, els renovats.
Els renovats, i no precisament fa una setmana.
No.
Perquè alguns, com és el cas d'Araujo, es va anunciar a l'abril del 2022. Estem parlant de fa un any i dos mesos. En aquest segon grup incloem aquests jugadors els quals han renovat el seu contracte, que molts d'ells han estat podent competir aquestes últimes temporades o aquesta última temporada perquè el seu contracte expirava a data 30 de juny. A molts d'ells, com és el cas d'Araujo, se li va fer un contracte nou, però a ulls de la Lliga el contracte vàlid és el que estava inscrit fins que va expirar el passat 30 de juny. En aquest grup incloem Araujo, que com diem, tot i que el club va anunciar la renovació a l'abril del 2022, té un contracte firmat fins al 2026, però per la Lliga el contracte d'Araujo ja s'ha acabat, és a dir, el seu contracte anterior s'ha d'inscriure. També Sergi Roberto, que l'any passat el club informava que ampliava el seu contracte durant una temporada més. Marcos Alonso, que només es va incorporar per una temporada, la renovació tampoc compta, i també Iñaki Peña. És a dir, són futbolistes que tenen contractes firmats amb el club i són vàlids a nivell esportiu, perquè si no tots aquests jugadors haguessin viatjat a la gira sense un contracte vàlid i si hagués passat qualsevol cosa... És a dir,
no, no pot ser.
No pot ser. A ulls del Barça, ells estan cobrant ja el sou que van firmar, però a ulls de la Lliga aquests contractes no existeixen. No és el cas de Gavi, que el club sí que va informar que en aquest cas sí que s'inscrivia al contracte per no incórrer també en aquesta possibilitat. Tot i que Gavi, recordem que no ha jugat cap partit en aquesta pretemporada, en principi per unes molèsties a l'esquena. Per tant, aquest és el segon grup, futbolistes, que ulls de la Lliga no són fitxatges però no tenen els nous contractes inscrits.
I hi ha un cas aïllat que és el d'Alejandro Valde.
I està bé explicar-ho perquè, tot i que Alejandro Valde ara mateix no estigui inscrit a la Lliga, el Barça el podria utilitzar sense problemes ja la primera jornada de Lliga al camp del Getafe. Això per què? Doncs perquè Valde encara, ulls de la Lliga, té fitxa del filial i el contracte d'Alejandro Valde com a jugador del filial s'acaba el 30 de juny del 2024. Per tant, tot i que ja està molt avançada la seva renovació i en principi, pel que sabem, s'ha de signar en els propers dies, és possible que el Barça pugui guardar-se aquesta carta. És a dir, que de moment jugui amb fitxa del filial i que potser el mercat d'hivern, si hi ha més marge salarial, es pugui inscriure a Valde ja com a jugador del primer equip. Deixa'm fer un apunt molt ràpid també, sí, perquè estigui pensant en Lamine Yamal. El cas de Lamine Yamal encara és més diferent del de Valde, és un futbolista que té només 16 anys i, de fet, Lamine Yamal, si acaba firmant aquesta renovació, només ho pot fer durant 3 anys, que són les edats juvenils, de 16 a 19 anys, però ells de la Lliga continua a ser un futbolista del futbol formatiu i, per tant, encara que no signi un contracte professional, pot jugar. Clar que això no sé si havia passat alguna vegada, que un jugador amb 15 anys ja jugués a primera. Sí, recordem que ara mateix el Barça té 13 futbolistes inscrits. Però insistim, Valde i Lamine Yamal, tot i no inscriure el nou contracte, podrien jugar a Getafe.
Lluís, aquest entrebanc que hem conegut avui per poder inscriure aquests jugadors, ara fent la radiografia de quin és cada cas... Fins a quin punt estàs preocupat a 11 dies de l'inici de la Lliga?
Mira, si la terminologia preocupat és abans d'ocupar-te, zero, perquè em consta que s'estan ocupant. És veritat que hi ha hagut incidències amb el famós fons d'inversió alemany. No és del tot cert que estigui trencada. De fet, la porta només a aterrar a la ciutat de Barcelona s'ha posat mans a l'obra i han posat tota la maquinària al departament de màrqueting perquè es dediqui íntegrament a temes comercials. Per tant, jo crec que encara no hi ha cap motiu per patir. També m'asseguren que hi ha un pla B. En cas de que aquestes coses fallessin, aleshores hi hauria un pla curt, no estratègic, per tenir el diner necessari per inscriure aquests jugadors. Però sí, és un moment d'altíssima ocupació a Can Barça i esperem que se ne surtin.
Sí, sí, tant de bo, perquè clar, ara mateix 13 jugadors inscrits. Paco, com ho veus?
Altíssima ocupació, però també preocupació, no? Que a 10 dies de
jugador,
sí, ya
igual mal que Paco.
Pero sí que es verdad que como estamos cada año con lo mismo, con la misma historia, y además los contratos que se están formalizando con los nuevos fichajes siempre incluyen este tipo de cláusulas de salida, barra cesión, barra liberación, pues entiendo que el club lo ha normalizado ese tipo de cosas que hasta no hace tanto eran anormales. Es verdad que el Barça niega que se haya torcido la última palanca con el fondo alemán, pero bueno, en cualquier caso, desde hace muchas semanas se está esperando esa inyección de dinero y no llega. Y no hace falta que recuerde cómo acabó la temporada pasada con Piqué a última hora haciendo aquella triquiñuela con el contrato para poder inscribir a los futbolistas. y ahora parece ser que vamos por el mismo camino. Es decir, intentar hacer una última jugada en el minuto 90 para que haya ciertos jugadores que puedan ser inscritos. Y ya veremos si pueden ser todos inscritos.
Yo en cuanto... La temporada passada, recordo, Koundé no juga els dos primers partits de Lliga perquè sí. No pot ser inscrit.
I recuerdo l'enfado. Recuerdo el grave enfado de Koundé, también recuerdo el enfado de Araujo durante varios meses. Son situaciones que en el vestuario, evidentemente, no gustan. Que haya futbolistas como Gundogan que puedan peligrar porque se puedan ir, yo eso sí que no lo creo. Porque en el momento en que ellos establecen la negociación y aceptan venir al Barça, ya saben cómo está el club. Evidentemente no vienen con una venda en los ojos y saben de la situación económica tan delicada que tiene la entidad. O sea, yo en ese sentido no me preocuparía. Pero sí que es verdad que cara al exterior la imagen no es buena. Yo lo veo más una cuestión de imagen, más que de practicidad. Yo en ese sentido sí que es verdad que estoy un poco con Lluís. Que si no es la opción A, posiblemente hay una opción B, incluso una opción C. Porque al final la puerta siempre se las apaña para encontrar la última solución y nunca pasa nada. Pero sí que es verdad que a nivel de imagen siempre yo creo que el club queda dañado.
Xavi.
Sempre se'n sortirà perquè és un negociador en l'urgència meravellós, però sempre hi ha contrapartides i com més gran és l'urgència, més gran és la contrapartida. I aquí vaig fins a les eleccions. L'aval no estava a punt i al final es va aconseguir l'aval, però amb unes contrapartides que estan a la Junta ara mateix i que durant el principi del mandat van estar prenent decisions o com a mínim com a algun consultiu a l'Espai Barça, parlo de José Elías, en fi, que sempre hi ha alguna cosa a canvi. A l'urgència del crèdit de l'Espai Barça. Les condicions són draconianes. Si el Barça pot salvar aquesta onada, crec que és una notícia per mi inesperada, però molt, molt bona, perquè les condicions són complicades. Però sempre se'n surt. Quan sempre hi ha un objectiu i el Barça l'ha aconseguit salvar, doncs hem de confiar que d'aquí fins al dia 12 d'agost es trobarà la solució perquè la Lliga accepti com a mínim la fitxa de Gundogan, que és el futbolista més urgent. I també el més car i també el més il·lusionant per l'afició. Ara, jo estic amb el Paco. Tot això, doncs, el que està transmetent cap a fora és una paraula que no agrada gens a la Junta de la Porta, que és improvisació.
I que no sé si pels jugadors que el Barça vol incorporar, perquè el Barça vol incorporar jugadors encara en aquest mercat, després hi entrarem a fons, però aquesta imatge de dir, ostres, amb tot això que passa, vols dir que és una bona idea anar al Barça? Creus que això pot afectar, Lluís, o no?
No crec que vagi tan lluny, i seguint una miqueta el raonament del Xavi, amb què hi coincideixo bastant, jo el que veig molt dolent és la Laporta dependència. El fet de que l'equip executiu recaigui pràcticament en la seva totalitat en els moments de warning vermell, com és l'actual, en el president. Perquè el president pot tenir qualsevol inconvenient, ja sigui físic o personal o laboral o qualsevol altra història, i aleshores la dependència del president és massa important.
Però ha triat ell aquest model també, no,
sí,
Lluís?
Sí, sí, sí.
No hi ha CEO.
No, i és el que estem comentant.
Sí, sí, sí.
Estem parlant de la primera marca del país, no de la primera empresa, però sí de la primera marca del país. I la primera marca del país jo crec que requereix d'una estructura executiva d'altíssim nivell que ell ha preferit que recaigui d'alguna manera sobre la seva figura. És veritat que com a president és una bèstia, eh? I com deia el Xavi, és una persona que treu de la màniga solucions absolutament per tot. Però, insisteixo, dependre d'aquesta màniga i sempre de la mateixa màniga, jo crec que pot esdevenir un problema que de moment no hem patit i no hem viscut, però que en qualsevol moment ens hi podríem trobar. I això no és bo, lògicament. El que em preguntaves respecte als jugadors, no. Jo crec que la solvència justament de la primera marca del país i una de les primeres marques en el món del futbol fa preveure de que és una entitat amb prou solvència i amb prou musculatura, ni que sigui d'entorn, per això, per amortiguar qualsevol cop, per dur que sigui. I jo crec que els jugadors en aquest sentit ho saben. Hi ha 4-5 clubs en el món que es toca al cel del futbol amb els dits, i un d'ells és el Futbol Club Barcelona. És veritat que dels 4 o 5 és el que en aquest moment pateix la crisi financera més bèstia, però també és veritat que aquestes crisis històricament es demostres que es superen o normalment s'han superat. Esperem que aquesta vegada no sigui una excepció.
Esperem que sí. A vegades... Digues, Marc.
No, anava a fer un apunt que no ho hem tingut en compte abans, que és que des del punt de vista de les inscripcions i de cara potser el que hi ha Gundogan,
és una bona notícia la venda de Dembélé.
Sí, sí.
Perquè Dembélé alliberarà un espai salarial que, com a mínim, més enllà de tot el que pugui gestionar el Barça, pot deixar espai per a algun futbolista, i jo m'imagino que el sou que guanyarà Gundogan, amb el que et pots treure per Dembélé, pot estar dins. És a dir, que l'alarmisme també entra cometes, però que aquesta operació de Dembélé, com a mínim a nivell d'inscripcions, al Barça també li va fer agafar una miqueta d'aire.
A l'espai és ben bé de 50 milions purs, perquè hi haurà 25 que són de club, i el cos jugador són 25 més. La fitxa és d'uns 18 quilos, parlen de 16, jo crec que està més a prop dels 18 que dels 16, són bruts, el cost d'empresa són 25, i per tant la veritat és que la injecció de la sortida de Dembélé és que en aquest moment Xavi no es podria ni plantejar demanar que es quedi el jugador, perquè aquest moment és urgent pel Barça que marxi.
Sí, perquè havia planificada la sortida d'altres jugadors que no s'han mogut.
Sí, sí.
Fa mesos que parlàvem que ens ho va triar transferible. Ferran Torres també era un jugador que podia sortir. Fins i tot Christensen, no? És un jugador que arriba a cost zero i que pot deixar una plusvàlua molt sucosa.
Final, que si no ha marxat i...
De Koundé també s'havia parlat, Koundé, perquè és un jugador que té mercat i que, té, sí, sí, i que el seu preu de mercat es alliberaria bastanta massa.
A mi el que em sorprèn d'això de Dembélé, suposo que en parlarem.
Sí, sí,
no?
ara entrarem amb el tema.
Després
sí.
és que s'ha convertit en una urgència també arribar a un acord amb Dembélé.
Sí, sí.
El Barça viu en urgència permanent. I ara mateix és que Dembélé té la paella pel mànec, perquè el Barça depèn del que pugui generar la seva sortida.
Sí, sí. Recordo ahir la Marta...
Que per mi és una bona sortida, després ja en parlaré.
Si ara Dembélé digués que es queda, el problema... Per
marrón espectacular.
Sí, sí. El problema seria gran.
Sí, sí. No, clar, llavors sí que bé, hauries de vendre algú, bé, qui fos gairebé... Bé, recordo que l'any passat el Barça ha de vendre Aubameyang. Per poder inscriure els jugadors, que no volia Xavi.
I a part hi ha la banda esportiva, estem parlant tot el rato del problema financer, però la banda esportiva és un Ansu que sembla renovat. La veritat és que ha arribat amb una força que no li vam veure en tota la temporada passada, un Fermín López, que és veritat que són espurnes, però espurnes que il·lusionen una barbaritat, i un Lamine Yamal que ja va demostrar de que pot jugar i pot tutejar a qualsevol defensa del món. Per tant, ostres, la situació és la que és.
Però bueno, és pretemporada. Però respecte a lo que estaves preguntando antes, Jaume, de si habría futbolistas que posiblemente se lo pensaran a la hora de fichar por el Barça, estoy de acuerdo con Lluís en que el Barça es tan grande que ese magnetismo no lo va a perder nunca, pero ojo también con el tipo de contratos que se firman, y no hay más que remitirse a lo ocurrido con la renovación de Dembélé hace un año. ¿Qué club firma ese tipo de contrato de renovación donde tienes que repartirte la cláusula de rescisión con el agente? Yo no creo que sea una, no creo que sea un contrato coherente en los grandes clubes, no lo creo. Y sí que es verdad que ahora posiblemente se haya convertido en una urgencia para el Barça, muy agradecida, el poder desprenderse de Dembélé. Pero ¿y si Xavi hubiera insistido en que tiene que ser la pieza capital del ataque del equipo? Estás atado a ese contrato y el PSG se lo hubiera podido llevar.
¿Pero
y
tú crees que Xavi pinta mucho?
Debería,
pero debería.
Debería, pero en cualquier caso, ese tipo de contratos también son una de los precios a pagar cuando tú estás en la situación económica en la que estás. Y eso es un problema a la larga, es un grave problema. Y en los contratos de los nuevos fichajes, mirad el contrato de Gundogan, mirad el contrato de Íñigo Martínez, al final la paella por el mango la tienen los jugadores.
Sí, sí.
La tienen.
I llavors... Faixeix, Lluís.
No, jo crec que de tota manera, en el cas de Dembélé no és una renovació. Dembélé queda fora del Barça i per tant queda...
Sí, és un nou contrato. Sí, és un nou contrato. Sí.
Jo crec que Mateo Alemany detecta que Dembélé està en l'operació Mbappé ja l'any passat. De fet, el jugador està a punt de marxar i les declaracions de Sissoko de la primavera del 2022 eren en clau que Mbappé marxés al Real Madrid i per tant Dembélé es converteix amb la pedra angular del nou PSG. Això no succeeix perquè Mbappé decideix quedar-s'hi i aleshores en aquest contracte jo crec que Mateo Alemany d'alguna manera ja estableix un contracte a 2 anys que en cas de que marxés la primera temporada i ell preveu que marxés la primera temporada, el Barça cobri pasta. En aquest sentit, home, que podria ser més diners, menys diners, a mi m'ha sorprès lo de 50 milions fins al 32 de juliol i a partir d'entre els 2 de juliol, també com a xiste l'Eugenio. Això, la veritat.
Bon referent.
La veritat
però és que... Más que l'Eugenio de los Zores, ¿no? Cuando... I la tortilla de patates, ¿no?
En tot cas, ens ha sorprès a tots, però bueno, benvinguts 50 milions, entén-me, encara que vagin repartits en aquest cas.
Sí, sí, veurem, perquè el Barça hi deia que ho posarà en mans dels advocats si acaba curant els 20 25 milions la gent, que em temo que sí, o encara engrata algun més al Barça. En tot cas, i per tancar, i després ens centrem en tema futbolístic, eh? o derivat, perquè Dembélé és un híbrid. Clar, molta gent quan parlem d'això, no, clar, però és que la situació era tada per Bartomeu, i estic d'acord, hi ha una situació era tada per Bartomeu, però quan estàs tres estius, que estàs igual a pocs dies de començar la Lliga, amb de dir, ostres, falten jugadors per inscriure, Piqué una renovació perquè Memphis pugui debutar a la Lliga el dia abans, condena jugadors partits, has de vendre Aubameyang quan no vols, ara al final que marxi Dembélé, el que estem dient, gairebé fa un favor, aquí... Això ja hem de parlar de la gestió de la Junta de la Porta, totalment, Xavi, no?
Totalment.
Perquè al final, vull dir...
És el comodín de la llamada, això de l'herència. És quan no tens arguments per defensar alguna cosa que no has fet bé, és que l'herència era horrible. Molt bé, això ja ho sabíem quan abans de les eleccions, abans que es convoquessin les eleccions, quan va arribar el Covid i el Camp Nou es va haver de tancar, sí, i es va haver de declarar un ERTE al club, és que ja no girava rodó. I si tu prens la decisió de presentar-te a unes eleccions, senyor Joan Laporta, senyor Víctor Font, senyor Toni Freixa, senyor Emili Rousseau i tots els que es van presentar, ja saps que tindràs una herència xunga. Ja ho saps.
No preveien aquesta magnitud.
Els estava practicant en bancarrota.
Mala sort.
La sorpresa que es troben també és gegantina.
Jo creo que aquí la herencia sí que tiene muchísimo peso.
No, però no havia terminat. Un momento, Paco. Un momento.
Acaba,
no havia acabat. O sigui, l'herència és el comodín de la llamada. Però clar, hi ha coses que són de gestió. I si estàs queixant-te d'una massa salarial disparada i d'uns contractes heretats que no es poden sostenir, el de De Jong, per exemple, no es tocarà ni una coma, i aquest xaval cobrarà gairebé 30 quilos bruts aquesta temporada. El de Ter Stegen tampoc. Són dos jugadors claus en el projecte i tampoc es tocarà una coma. Vaja, potser passa d'aquí dos dies perquè tot pot passar al Barça, però no, en principi no s'ha de tocar res. Però que tu fas nous contractes. Hi ha un nou contracte, per exemple, el de Dembélé es va explicar que havia signat a la baixa. I ara estem descobrint que no va signar la baixa.
No.
Això és gestió teva, això no és herència. O sigui, Areta és un futbolista que és problemàtic, això és evident. Però el renoves tu, i li fas tu un contracte, i tu estàs menjant aquest contracte. Això ja no és herència. Contracta Lewandowski, és un jugador de 35 anys que està cobrant una pasta. Que després la demostra a la gespa, perquè marcarà gols, sí. Marcarà molts gols, n'ha marcat molts. Però tot això no és herència, això són decisions que prens tu. De forma estratègica, penses que Lewandowski és un jugador que amb 35 anys et pot donar 4 de bon futbol i es mereix cobrar les milionades que cobrarà. És un jugador que ha dominat Europa durant els últims anys, però és una decisió que prens tu.
I que és clau per guanyar la Lliga.
I n'hi ha més, i n'hi ha més d'aquestes. O sigui, evidentment, tot això són decisions que has de prendre perquè tens el govern d'un club, t'ha votat el soci i has de prendre unes decisions, i algunes que estan molt bé i algunes que no tant.
Paco, Lluís, sobre això.
A veure, és... Es evidente que hay muchas de las decisiones de los últimos dos años que pueden ser discutibles. Yo, en cuanto a lo de Lewandowski, sí que estoy con Xavi. Creo que...
Ya veremos Lewandowski este año.
Es verdad que contratar a un futbolista de esa edad, sobre todo con un contrato creciente, es una decisión harto arriesgada. Harto arriesgada. La temporada pasada te salió relativamente bien, porque el primer tramo de la temporada yo creo que es decisivo para que el Barça al final gane la Liga. Pero sí que es verdad,
goals, Paco,
sí que es verdad que después del Mundial el rendimiento fue muy, muy, muy decreciente. Y hay que ver si esta temporada, de momento la pretemporada ha estado bastante discreto, hay que ver cómo inicia también esta temporada. Pero en lo que yo no estoy tan de acuerdo es que yo creo que aquí la herencia te condiciona absolutamente todo. Cuando llega la directiva de Joan Laporta, y lo ha dicho muchas veces el vicepresidente Romeu, tenían serias dificultades para pagar las nóminas. O sea, encontrarte con un club donde solo ves telarañas en la caja fuerte, creo que no es para nada agradable. Y sobre todo encontrarte contratos como el de Piqué, como el de Jordi Alba... O sea, de los capitanes Frenkie de Jong, Ter Stegen, que te condicionan absolutamente toda la política deportiva. Es evidente que hay varias decisiones que no han sido posiblemente las más adecuadas. Pero cuando estás viviendo en la supervivencia económica, yo creo que es más fácil errar que hacerlo bien. O sea, que yo creo que en ese sentido, sin tener que disculpar absolutamente todo lo que se está haciendo, ¿eh? Pero yo creo que cuando coges un club en ruinas, nunca es fácil levantarlo. Y aún y así... El Barça viene a ganar la Liga. Que a veces también nos olvidamos y solo... Yo tengo la sensación de que a veces, sobre todo pasa mucho con el Barça, de que focalizamos demasiado en todos los problemas que tiene muchísimos, evidentemente, tiene muchísimos. Pero al final hay muchísima gente que lo único que quiere es ver a su equipo ganar. Y el Barça viene de ganar la Liga al todopoderoso Real Madrid, que parece que todo le va bien en la vida. Pero es que el todopoderoso Real Madrid en la Champions fue goleado en el campo del City, en la Liga quedó muy lejos del Barça, ya sabemos cómo acabó. O sea, al final, yo creo que también hay que centrarse un poco en las cosas, de vez en cuando, aunque sea, porque hay que centrarse en lo bueno. Yo creo que en ese sentido, la directiva de Joan Laporta, al menos deportivamente, en cuanto al primer equipo de fútbol, más allá del rendimiento en la Champions, en la Europa League, yo creo que es más que correcto y mucha gente lo hubiera firmado, viniendo de donde veníamos.
Lluís.
Jo crec que hem passat de gestionar un projecte a gestionar el present. L'herència de Bartomeu és sanguinària, crec que marca absolutament, i en tots els àmbits del club, en tots, no només amb l'esportiu, l'esdevenir, és a dir, el que ha de venir per darrere. Lewandowski, en aquest sentit, a veure, Lewandowski, si s'hagués quedat en el Bayern, les condicions que li oferien al final perquè no marxés eren millors que les del Barça, però ja estava encaparrat en allò que parlàvem. I volia haver estat en dos d'aquests cinc clubs amb el que toques al cel, i volia venir a Espanya a jugar, i jugar en el Barça. Per tant, res a dir. I després cal analitzar què va succeir durant la temporada, perquè el Barça, per això et dic de gestionar el present, passa de jugar 4-3-3 a jugar 4-4-2, passa d'una primera volta a una segona volta on es fa un 40% menys de gols, on es basa tot en una defensa que es converteix en la defensa més sòlida de tota Europa i acaba com l'equip menys golejat de totes les lligues del món, no només europees, sinó del món, de les primeres divisions. Passen d'un equip que era atacant a un equip que és molt més defensiu. Si ho passa a perdre a Pedri durant pràcticament 3 mesos, un Dembélé que només tenia per 5 partits i van ser 16 partits, va estar 3 mesos lesionat, tot això es ressenteix moltíssim en el joc interior del mitjà del Barça, en el joc atacant del Barça, i es basa en aquests 11-1-0 que ens fa guanyar la Lliga folgadament amb 10 punts d'avantatge sobre el Madrid. Per tant, és gestió del present, al final és gestió del present, que seria bonic i seria desitjable poder gestionar projecte, evidentment, però les urgències sempre han manat sobre el futur, sempre.
El present, a dia d'avui, 11:07, és Ousmane Dembélé. De moment, encara és jugador del Barça, però queda poc.
RAC 1. Horitzontal, 22 lletres. Revista de passatemps que cada diumenge pots aconseguir amb La Vanguardia. La resposta? Mega passatiempo semanal. Si vols un estiu ple de sudokus autodefinits o mots encreuats, emporta't cada diumenge un nou mega passatiempo semanal amb La Vanguardia per només un euro.
RAC, RAC, U. Si encara no has decidit on anar aquest estiu, si t'agrada improvisar o si tens una escapada pendent... Nosaltres t'hi portem també a l'estiu.
Mar, muntanya, ciutats, experiències.
Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, Viatge bé, amb Esther Muñoz a RAC 1.
Teniu la maleta a punt, oi?
Tots som 1. RAC, RAC 1. Tots som 1.
Tu diràs, amb Jaume Molló.
Tu diràs, RAC1, amb en Xavi Hernández, amb en Paco Cabezas, amb en Lluís Carrasco, amb en Marc Brau. Marc, tenim el Barça ja a Catalunya, tornat dels Estats Units, amb Ousmane Dembélé, eh?
Sí, perquè 15 dies després el Barça ja ha tornat a casa, després tindrem temps de fer una miqueta de balanç de la gira, perquè déu-n'hi-do tot el que ha passat, eh? Des d'una gastroenteritis vírica... a la victòria del Clàssic, com deia el Paco, també t'has de quedar amb les coses bones, la irrupció de Fermín.
Sí, el retard de l'Arsenal.
El retard de l'Arsenal. Sí, això ho tens clavat.
Aquella mitja hora de més.
Dura.
I evidentment tota la polèmica amb...
La tempesta de sorra, no? També.
Amb Dembélé. està correcte, que va fer el Barça arribar més tard a Las Vegas. Ara, de seguida, parlem també de què és el que va dir Xavi i Sergio Roberto sobre Dembélé, però abans expliquem una miqueta com ha anat avui el dia en clau Barça, quan va acabar el partit d'ahir a Las Vegas, o d'aquest matí, pels que heu estat avui veient el partit. El Barça ha agafat un avió, 10 hores de vol directe, han vingut força ràpid, des de Las Vegas fins a Barcelona. El Barça ha aterrat a quarts de 8 del vespre amb tota l'expedició, encapçalada pel president Joan Laporta, que quan han arribat a l'aeroport no ha fet declaracions, i en aquesta expedició hi havia Dembélé. Després els jugadors del Barça han marxat en autocar a la ciutat esportiva i tots ells en els seus cotxes particulars han marxat. Veurem si és l'última imatge o no d'Ousmane Dembélé a les instal·lacions del Futbol Club Barcelona. Ara Xavi donarà uns quants dies lliures a la seva plantilla. Recordem que el proper repte és el Gamper, però encara falten uns quants dies, perquè falten 6 dies. És el dimarts 8 d'agost al Gamper davant del Tottenham a l'estrena a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. De totes maneres, Jaume, després del partit contra el Milan hem pogut escoltar per primera vegada Xavi parlant sobre com ha estat tot el procés d'aquesta més que possible sortida d'Ousmane Dembélé. I jo crec que Xavi és d'aquelles persones que quan te l'escoltes ja saps més o menys pel to de veu què fa, com se sent. I jo crec que podem escoltar que se sent força decebut.
Al final suposo que ell donarà les explicacions i com em sento jo al final no és lo important. Decepcionat? Sí, potser sí, però lo important és que el jugador ha sigut clar, que ens ha dit que vol marxar, que té una proposta i que no, nosaltres en aquest sentit no podem competir en aquests moments. Per tant, desitjar-li sort. Sabíem que hi havia una possibilitat de que algun equip pagués la clàusula, no? Bé, jo veia tant el Félix Ousmane que no m'ho esperava, però és així, és el mercat i ho hem d'acceptar, res més. La vida continua, el Barça segueix i els futbolistes que no volen estar al Barça, doncs els hem de deixar marxar, està clar.
Xavi, com deia bé en Marbrau, és transparent. Vull dir, se'l nota molt...
Muy dolido.
Sí, i frustrat fins i tot, no? De dir, ostres, és que no hi podem fer, és que no hi podem fer res.
S'ha partit la cara per Dembélé directament.
Sí.
S'ha quedat sol completament en la defensa de Dembélé. Jo recordo el mes de gener del 22, quan va decidir Mateu Alemany apartar-lo i Mateu Alemany va donar la cara i va fer explicacions molt contundents sobre Dembélé i sobre el seu agent,
sí,
que Xavi al final va fer de poli bo i Dembélé va acabar la temporada.
Sí, sí.
I això és partir-se la cara per un futbolista de la seva plantilla i defensar la seva renovació, que al final hem vist que era l'alça, doncs penso que també són gestos molt contundents cap a un futbolista que semblava que era molt, que tenia moltes ofertes, però al final l'únic que ha vingut és el PSG i a pagar 50 i prou.
A Xavi se le veía muy dolido cuando estaba viendo las declaraciones esta madrugada.
Sí.
Yo incluso creo que se ha mordido la lengua. Se le veía, como dice Xavi, frustrado, pero sobre todo yo creo que se ha llevado un gran desengaño. Yo creo que Xavi posiblemente fuera la única persona del club que confiaba en que Dembélé podía ser un futbolista importante. Ya no solo a nivel deportivo, sino también en el vestuario, porque también acabó siendo un chico muy querido por los compañeros, se había integrado en esta temporada. Además, Marc, que también estaba todos los partidos en el Camp Nou, lo veía, que era un futbolista que de repente hasta interactuaba con la grada, que los primeros años nunca lo habíamos visto, y lo veías, pues eso, feliz, integrado.
I de repente... va aconseguir que la gent el deixés de xiular.
Sí, sí,
el que
claro.
Torna contra el Benfica, tot l'estadi el xiula.
Sí. O sea, pero tiene que generar muchísima frustración que después de 6 años que te ha costado integrar a un futbolista tanto a nivel deportivo como a nivel anímico, de repente te diga que se va. Pues como entrenador, coincido mucho con Xavi en que tiene que ser muy doloroso, pero eso también te habla un poco de el poder que tienen los aduladores, los comisionistas, los agentes, porque si Dembélé realmente era tan feliz en Barcelona, que incluso hace menos de un año creo que se compró una casa en San Cugat, que está viviendo aquí, que eso también te habla mucho de que una persona se está arraigando aquí en Cataluña. ¿Por qué de repente decide cambiar? ¿Por una cuestión de que él necesite dinero? No lo creo. Yo sinceramente creo que el jugador, si es por el jugador, él no prioriza el dinero. Pero posiblemente la gente que está a su alrededor, sí. Y ahí está el gran problema del fútbol.
Claro, pero aquí es la personalidad del jugador, que no se ha de dejar influir pel seu entorn, ¿no? Vull dir, es él que demana, es la seva carrera.
Debería. Claro, debería ser así, claro, pero claro, no es así.
Yo, a diferencia del Paco, creo que Dembélé no se va integrar mai va entender ni on jugava, ni en quin país jugava, ni en quina ciutat jugava, ni molt menys a quins colors defensava. I m'estranya, d'alguna manera, que Xavi faci tan explícit la seva decepció. Ho dic perquè Xavi ha estat jugador professional durant 16 anys. En aquests 16 anys ho ha vist de tots els colors i sap que hi ha un tipus de jugador que és mercenari, que finalment el que busca és la millora contractual contínua i continuada. Dembélé no és culer. Això, si això succeís amb un Sergi Roberto, succeís amb el Pedri mateix, val? Bueno, podria arribar a sorprendre, però de Dembélé, o sigui, ens ha donat mostres durant 5 anys d'aquesta actitud. Ha estat un jugador d'una irregularitat, inclús amb el tema d'integració, ens va sorprendre a tots. Al cap de 5 anys que parlava castellà, ni ho sabíem. I tot això el que marca és desconeixement absolut sobre el jugador, perquè el jugador s'ha mostrat hermètic. Aquest hermetisme és el que marca la teva manca d'integració. És veritat que l'última temporada, la sisena, s'hi dona visos d'una certa integració. I diuen que fa broma amb els companys, inclús amb els no francesos, etc. I sorprèn d'alguna manera el planter. Al final, una enganyifa.
I parlant castellà a les entrevistes, perquè jo el primer dia que em ve l'any passat a Dallas, Ousmane Dembélé, li faig una pregunta en castellà i em contesta en castellà, dic, què està passant? I el parlava perfecte.
Recordeu aquella...
El parlava perfecte.
Perfecte.
Va aquella... sorprendre a tothom.
Bé, és que potser Messi no ho sabia quan va dir allò de...
Sí,
de
no sabia hablar.
Sí, que no sabia hablar.
I de repente se convirtió en Vallinclán. O sea... No, lo de Dembélé sí que és verdad, però Ramon Maria el Dembélé. Sí.
Ara Paco no pot seguir, l'has tocat aquí.
Mira que hi ha dos noms que crec que mai a la vida hagués pogut lligar en una mateixa frase.
Sí, doncs, ja us deia avui que amb això del partit de primera hora del matí podríem
aquí,
passar
igual parlem coses
estranyes. Sí, som així. Et dono mig minut, Paco. Va, escoltem Sergi Roberto també. Sobre... Vaja, una veu autoritzada del vestidor, el capità, sobre Dembélé, no?
Sí, de fet, li han fet moltes preguntes a Sergi Roberto. També li van preguntar els companys de TV3 a Marcos Alonso, tot i que va dir, bueno, a veure si se puede solucionar.
Una miqueta
tard. Però després sí que Sergi Roberto, el capità, doncs, va expressar una mica el seu pensament, que segurament és denominador comú també el que ens ha explicat Xavi, però no només de Sergi Roberto, sinó també parlant una mica en nom de tota la plantilla.
Una llàstima perquè és un jugador molt important per nosaltres i bé, ens hauria agradat doncs, que s'hagués quedat aquí amb nosaltres. Al final porta molts anys, era un jugador molt, molt estimat per l'equip, així li han fet saber a tothom, però bé, al final ella ha pres una altra decisió i bueno, tristos per la seva marxa, però bé, hem de seguir, tenim un gran equip i s'ha demostrat també avui que podem competir contra qualsevol equip, però bé, una llàstima.
Em queda clar que a Lluís li està bé la sortida de Dembélé.
M'hauria estat bé en el 2018, en el 2019, en el 2020, el 21 i el 22.
Paco, i aquí ja ho ajuntem tot, eh? Esportiu i no esportiu.
No, yo nunca he sido defensor deportivamente de Dembélé. A mí me ponía muy nervioso. Ponía nerviosos a los rivales, ponía nerviosos a los aficionados e incluso yo creo que se ponía nervioso él mismo, porque yo siempre he pensado que ni siquiera él mismo sabía lo que iba a hacer en las jugadas, no tenía un poder de decisión. Además, yo tengo una jugada grabada en la cabeza desde hace muchos años.
Ay.
Que es Liverpool. Las semifinales en la ida, pero no tengo la imagen del fallo de Dembélé que hubiera sido el 4-0, que posiblemente hubiera colocado al Barça en la final. Yo tengo la imagen clavada de Messi, cómo se derrumba en el suelo y se queda el tipo pensando, ¿qué ha hecho? O sea, pone una mirada de frustración, de decir, no puede ser. No puede ser. Yo con Dembélé siempre tenía la sensación de que podía ser un futbolista desequilibrante, porque todos lo hemos visto. Posiblemente en España no haya un futbolista como él tan desequilibrante, pero en los grandes partidos, en los grandes momentos, siempre me ha fallado. No he visto un Dembélé que te haya resultado decisivo en un gran partido. Yo diría que nunca. Recuerdo una vez una Supercopa, pero no ha sido
a
un Tanger futbolista...
A Tanger contra el Sevilla.
Sí. Pero,
y le han pasado al gol al Metropolitano, cosas
si
muy puntuales.
Si tú piensas en partidos, sobre todo, yo pienso mucho en los europeos. En partidos europeos, de Champions, que puedes decir, mira, es el momento de que los grandes jugadores asomen la cabeza. Y con Dembélé nunca he tenido esa sensación. Yo siempre lo he visto que si fuera del campo posiblemente fuera una persona surrealista, en el campo era grotesco. O sea, era incluso, en ese sentido, incluso peor, porque nunca sabías lo que podía ser de él. Era un futbolista incomprensible. Volvemos a lo de antes, que nadie sabía muy bien lo que podía pasar. No sabíamos que tenía novia y al día siguiente estaba casado. És decir, con
i
Dembélé...
No, i no convida a cap company. És que tot això són petits detalls de la no integració del jugador. No és normal. Jo crec que és la primera
es para,
vegada...
També, no?
És la primera vegada que succeeix que un jugador del Barça es casa i no convida a cap company.
Sí, sí.
Però jo crec que ni siquiera és un tema d'integració, sinó que és un tema d'una personalitat muy, muy particular i muy peculiar. Però jo crec que esa personalitat també se traslada al futbol.
Sí, sí.
Y eso, para un futbolista que debería ser uno de los líderes deportivos, yo creo que siempre ha sido un problema.
Aviam, a mi Dembélé m'ha desesperat en alguns moments i m'ha frustrat perquè és un jugador amb unes condicions úniques per la pràctica del futbol, és ambidestre. Quants extrems al planeta regategen cap a un costat igual que cap a l'altre?
Molt pocs.
Molt pocs. Dembélé és un d'aquests.
Sí, sí.
I és un privilegiat en això. Té xut. És un jugador rapidíssim, és un futbolista que físicament i tècnicament està molt dotat. El problema que té és el cap, és el cap, i que no comprèn el joc col·lectiu, que no és capaç de tirar una desmarcada amb sentit. Sí que és molt bon assistent, que això és una cosa que també es treu una mica de la màniga, aquesta capacitat que té per veure els moviments dels companys i després ell és incapaç de fer el mateix moviment per rebre una passada en la mateixa circumstància. O sigui, són coses que no entenc. Ara també he de dir que amb Xavi tot això s'ha anat polint.
És amb qui millor rendit
Xavi hi ha confiat tant i s'ha proposat ensenyar Dembélé a jugar a futbol tant que alguna vegada ho ha aconseguit. I per això crec que està tan frustrat, que està tan cabrejat, perquè ell no només ha defensat el jugador internament, sinó que ha invertit hores en què ell doncs, pugui interioritzar certs conceptes. Perdre'l, doncs, segurament no serà tan important com els Dembélés es puguin imaginar. Ara bé...
És el teu segon millor davanter, no?
Clar, ara bé, quina alternativa tens? Rafinha és capaç de generar el que genera Dembélé, aquest punt de sortir-se del guió de tant en tant.
Però per això lo contrataste, Rafinha.
Radicalment no, és otro tema. I això tampoc és herència. Tampoc és herència, això.
Però és que l'incomprensible viene de la temporada passada. Cuando tú estás dispuesto a que se quede Dembélé, ¿qué sentido tenía contratar a Rafinha?
Cap ni un. Cap ni un, però és que...
Pues ahora es el momento de Rafinha, ¿no?
Sí, però té les condicions de Dembélé? No, no les té. És un altre tipus d'extrem. És un jugador més d'equip, un futbolista que pressiona més, que sense pilota és molt més sacrificat, que és un corcó en la pressió, és un alumne de Bielsa, però no està tan dotat com Dembélé. I Xavi ho sap. Xavi per això demana un extrem. I per això crec que s'ha de quedar Abde, que és l'únic futbolista dels que hi ha a la plantilla ara mateix que pot sortir-se del guió perquè és un extrem pur de carrer. Uh-huh. I crec que aquí és important que Xavi pugui imposar el seu criteri perquè Abde és un dels altres jugadors que estan a la llista per sortir. Perquè no genera, no té cap quantitat per amortitzar i un 20 milions entren a tope. Right. Per tant, jo personalment no trobaré molt a faltar Dembélé, però en la circumstància actual... el Barça no té gaire alternativa, perquè evidentment hi ha un forat.
Jo sóc dels que penso que Rafinha ha tingut un problema d'adaptació. La primera temporada de Rafinha no hem vist el Rafinha al Leeds United, que va ser escollit millor extrem de la Premier, ni molt menys, diria que ni molt menys, perquè a més té un autèntic làtic a la seva cama esquerra i feia uns xudarros amb el Leeds que no els he vist. A Can Barça ho vam veure a Las Vegas en el seu debut contra el Real Madrid.
Sí,
però allò era molt habitual a Anglaterra i crec que té molt més contra un, a l'1 contra 1 del que hem vist. Respecte a Dembélé, ens deixem una part molt important i que no l'hem esmentat, i és la seva regularitat física. Exacte.
Sí.
Aquest tio l'han fitxat al final perquè jugui tots els minuts del seu contracte. Durant el seu contracte, el Barça ha jugat 20.520 minuts de Lliga. Per això que així de friqui, miro aquestes coses.
M'encanta.
No, dels 20.000...
¿Puedo decir algo, Lluís?
Sí.
No lo tienes apuntado, ¿eh?
No,
que el oyente no se piense que lo tiene apuntado. No lo tiene apuntado,
d'aquests 20.520 minuts... ha jugat 7.000 i pico, 7.000 i pico ha estat disponible, és a dir, una tercera part.
Sí, sí.
Estem parlant del segon fitxatge més car de la història del Barça després de Coutinho.
Ara hi anirem.
Clar, aleshores, quan fitxes a un tio, ja saps que tindrà un jugador, no vull ser despectiu, parlo col·loquialment, quan fitxes un jugador, el que el fitxes és perquè estigui disponible tots els minuts de la seva carrera. Hi haurà lesions, hi haurà elongacions musculars, hi haurà cosetes. El que no hi haurà és que no pugui jugar dos terceres parts del seu contracte, per tot plegat, i cada temporada pensaves, bueno, ara ja sembla que ja està. No, ara ja sembla, és que ara han canviat la dieta, ara han canviat la televisió. Mira, jo no sé què han canviat, però aquesta mateixa temporada, una lesió que era per 5 partits, insisteixo, van ser 16, i així no podíem continuar.
Mm-hmm. Per tant, Rafinha,
tu gairebé, Xavi, veig més Abde que Rafinha, dels que hi ha a la plantilla, dic, eh?
Per... Sí, però Abde jugaria per l'esquerra. Jo crec que tenim una esquerra bestial amb l'Anzu, el nou Anzu, perquè crec que realment haver vist un nou Anzu.
I què fem amb Gavi?
I espero que no marxi Abde, eh? I tenim, crec, dos grans alternatives per l'esquerra, igual que crec que tenim dos grans alternatives amb Rafinha i amb Lamine Yamal, que comença a donar símptomes de molta maduresa pel fet de tenir 16 anys. Si això li uneixes un Balde que està meteòric, o li uneixes un Gundogan i un Fermín López que per la banda dreta poden perfectament fer mal, ostres, jo crec que queda un atac que no teníem, francament.
A mí me preocupa mucho. Me preocupa sobre todo el costado derecho, porque prácticamente solo está Rafinha.
Casi todos
los extremos. Ferran Torres sí que es verdad que cuando llegó al Barça, más allá de que en el City tuviera un tiempo que jugaba delantero centro, él siempre se había considerado un extremo derecho. Pero en el Barça no lo hemos visto poquísimo extremo derecho.
Porque muy jugar para la derecha.
Muy poco. Y yo entiendo que quien va a quedarse con esa posición, yo diría que casi insustituible va a ser Rafinha. Y a mí la verdad es que me chirría un poco. Yo siempre he pensado que Rafinha no es un jugador para el Barça. Yo no sé si... Yo creo que le falta calidad, sobre todo en el uno contra uno, para ser extremo. Es cierto que es un futbolista que es muy sacrificado defensivamente, que te da ese plus en la presión, pero yo le veo carencias importantes en cuanto al desequilibrio. Y en el lado izquierdo, yo a quien me quedaría sí o sí, porque es un futbolista completamente diferente, es Abde. Yo con Ansu todavía no tiraría las campanas al cielo. El otro día estaba Alex del Mas aquí. Sí. Una frase que me gustó mucho, que es que las pretemporadas son una mentira.
Sí, que li he dit un entrenador seu, sí. Que quedi clar que no li atribuïm aquesta frase a ell.
Sí. Pero claro, es una frase que me hizo pensar. Y es verdad que las pretemporadas siempre te arriman mucho a los sueños. Que ojalá todos se cumplieran. Ojalá el sueño de Fermín también se cumpla. Pero sí que es verdad que...
Pero no per rendiment, parlo actitudinalment, Paco. Sí, no per volar-lo d'aquesta matinada, sinó perquè va ficar la cama contra el Real Madrid com no la va ficar en tota la temporada passada.
Posiblemente lo de Ansu tenga mucho que ver con su capacidad mental y todo lo que ha sufrido después de las lesiones, pero a mí, a nivel físico, yo le quiero ver continuidad. Quiero ver varios partidos de titular y ver sobre todo si esa chispa que tenía antes es capaz de recuperarla. Yo no lo sé, en ese sentido no lo sé, pero insisto, en el extremo izquierdo no me preocupa tanto, porque está Balde, y Balde posiblemente él solo sea capaz de ocuparte toda la orilla.
Por tanto, pero, ¿ficharías a la dreta?
Sí, yo ficharía, no, si se pudiera, pero es que yo creo, yo creo que no se puede.
Es molt més urgent.
Eso también. Ahí coincido contigo.
¿Qué ha dicho Xavi Hernández sobre las prioridades a la hora de reforzarse, Marc?
Li han preguntat, evidentment, sobre si necessita o no un lateral dret. S'ha parlat molt també d'un migcampista de toc, ara també d'un possible extrem. Però no només és en aquesta resposta que escoltarem a la roda de premsa, sinó que ja ho ha anat dient també els últims dies. Sembla, i es desprèn de les paraules de Xavi, que la prioritat número 1, clarament, és fitxar un lateral dret.
Sí que es una posición que creo que deberíamos darle una vuelta para reforzar. Se adapta muy bien Ronald, puede jugar Jules, Sergi también, pero no son sus posiciones naturales, ¿no? Y creo que necesitamos un lateral derecho de manera natural, sí, creo que sí. Pero vamos a ver cómo está el mercado y cómo queda con todo esto de la marcha de Ousmane.
Per tant, deixem l'extrem tal com està, almenys aquí a la taula crec que, tenint en compte la situació econòmica del Barça, dic, hem d'anar per aquí, i s'ha de fitxar aquest any un lateral sí o sí, Xavi?
Jo crec que sí o sí s'ha de fer la feina amb tot el que tens. Tens 13 jugadors ara mateix, i per portar, amb tots els respectes, perquè em cau superbé i crec que és superútil per la societat, que és Bellerín. L'any passat es va portar un lateral específic com Bellerín, però no tenia nivell per jugar al Barça.
No.
Per fer el mateix, jo no faria res. Jo no portaria cap pedaç, no portaria cap jugador en projecció que juguis un triple i veiem si entra. Jo entenc aquí que Xavi digui, si hem de portar un lateral, que sigui Joao Cancelo, que és un futbolista que ha jugat a dos dels millors equips d'Europa, de titular i amb molt bon nivell. Però clar, el Barça està com està, ara mateix té deures per fer. No sabem si Gundogan l'inscriurem el dia 12 d'agost, per tant crec que és una mica atrevit pensant noms com aquests. I Fresneda, que és l'altre jugador que porta l'altra rama, l'altra branca de la direcció esportiva i de l'àrea esportiva del Barça, que és un futbolista de 18 anys, que segurament és un pepino, però ara mateix al Barça, doncs, li interessa tenir un jugador tan jove a la plantilla, sabent que potser juga 15 partits? Doncs no. I llavors per què fitxa?